Hola, sóc el Joao França i us dono la benvinguda a un nou capítol de La Trucada, un podcast de reflexions telefòniques. Avui truquem a l'Asma Watà, escriptora i autora del llibre de contes La Terra Torn i del poemari Entre cendra i foc, dedicat al moviment popular rifeny. L'Asma és llicenciada en filosofia. Va néixer al Rif, però des de fa més de 15 anys viu al Maresme, on actualment treballa com a agent d'igualtat al Consell Comarcal. Avui parlarem sobre la migració. I amb aquesta conversa tanquem la primera temporada de La Trucada. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquestes 13 entrevistes i espero que ens tornem a trobar aviat. Truquem a l'Asma.
Hola.
Hola, Asma, com estem?
Bon dia, bé, bé, tu?
Molt bé, gràcies per atendre aquesta trucada.
No, un plaer.
Com et vaig comentar, volia parlar una mica amb tu sobre dos dels teus llibres i d'entrada dir-te que jo abans de llegir-te et vaig escoltar llegint dos relats teus del teu primer llibre, La Terra Torn, a la presentació del Pensamiento Monógamo Terror Poliamoroso de la Brigitte Vassallo. I allà em va agradar molt el que vaig sentir i després et vaig llegir i realment va ser un plaer, no?
M'alegro, gràcies.
Aquest llibre el comences amb un conte que parla justament de l'estranyament amb aquesta forma de viure, no? En blocs de pisos, com d'aquest xoc de l'arribada. Suposo que en els contes es barreja realitat i ficció, però no sé què destaques, no? D'aquest xoc de l'arribada, de la migració.
Bé, en realitat són les petites coses, no?, que et trobes, que de cop i volta se't canvia el panorama, l'entorn que t'envolta, i els punts de referència habituals que vas deixar al teu país d'origen, no? Clar, la migració en si és el fet més gros, diguem-ne, no? És haver deixat enrere tota una vida i de cop i volta començar-ne una de nova en un país nou. I és aquest el fet més transcendental, però les petites coses no deixen de ser les que veiem encara que estiguem en una situació molt, molt complicada, no? I les que ens ajuden a tirar endavant. Llavors, bueno, trobar-te doncs amb objectes d'usos quotidians diferents de les que et trobaves al país d'origen, amb angles de vista des dels quals veus a l'exterior d'on estàs, doncs també, bueno, estranya molt. Intentes d'alguna manera lidiar i superar la gravetat d'un fet no tan transcendental que és la migració, que no és poca cosa, enfrontant-te doncs també amb objectes quotidians que no et són habituals i no et són familiars, no? I una mica també des d'aquesta ironia que no deixa de ser pues, una arma de resistència davant d'aquesta nova realitat i davant de l'absurditat de la vida en definitiva. I sí, també dona a veure que es tracta de modes de vida diferents, bastant diferents, on objectes quotidians d'aquí, doncs, o la vida en si, no?, se sol com enfrontar de manera automàtica i anar fent i s'inventen engins que et faciliten molt la vida perquè hi ha una tal acceleració que requereix anar per feina, no?, com és el pal de fregar, per exemple. I una altra, doncs, on, tot i que ara cada cop menys, els usos quotidians doncs, són rituals en si, no? Cada cosa és un ritual en si. Ara estic pensant en el pal de fregar i el que jo sovint trobo a faltar aquí és una rentada, doncs, com deia en el llibre, la rifènia, no?, de deixar de vessar molta aigua i llençar aigua sobre les persianes, els vidres, no?, després d'ensabonar-los. I sempre recordo que quan anem de vacances al Rif, pues, a la meva filla, el meu fill de petits, ara ja cada cop menys, però de petits la seva festa grossa, diguem-ne, és això, és veure com baixa l'aigua de les escales cap al carrer i participar d'aquesta festa, no? És com tot un ritual, no?, que adquireix molta, molta importància, no? I un... Digues, digues.
No, no, que ara em feies pensar que justament aquest exemple de la fregona també em ressona, no? Perquè jo vaig arribar aquí de petit del Brasil i també una cosa que trobàvem a faltar a les cases és que no hi hagués desaigües al terra, no? Per fer aquesta
Sí.
neteja tirant-hi aigua, diguéssim.
Exacte, sí, correcte, sí. I bueno, i també perquè la persona, diguem-ne, autòctona d'aquí de tota la vida i això que llegeixi els relats, doncs s'adoni també que no hi ha un mode de vida més important que l'altre, no? I que tots són modes de vida vàlids, no? I que la seva importància és la que li dona la persona, per relativitzar una mica doncs, la importància que es dona a un mode de vida per damunt de l'altre o a detriment de l'altre. I sí, potser que el canvi de l'angle de vista i passar de viure en una casa, en una planta baixa, damunt de la qual no hi ha cap pis, a un cinquè pis, doncs és un fet també bastant, bastant transcendental, però bueno, ara ho dic amb un nus a la gola, perquè des del privilegi de tenir una casa, perquè hi ha malauradament que no en té, i que mor en una nau de l'Europa Fortalesa el Dia Internacional dels Drets Humans, no? Però bueno, igualment no deixa de ser un canvi important i trasbalsa, com et trasbalsa tot el fet migratori en si.
Que justament aquesta qüestió del viure en blocs, el Lamine Sarr del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, que en general m'agrada molt les coses que planteja, ell l'he sentit criticar molts cops aquesta manca de vida comunitària, no? Que tenim a les
Sí.
ciutats i els blocs on la gent no es coneix, i ell ho compara amb la vida que tenia, doncs, en un poble rural al Senegal, i m'hi va fer pensar una paraula màgica que em vaig sobrellar al llibre, que és la tawisa, no? No sé si ens pots explicar què vol dir això.
Sí, la Tawisa també és una tradició mil·lenària del poble amazic que consisteix en que quan hi ha necessitat de fer obres grans, no, que necessiten col·laboració i mà d'obra, diguem-ne, doncs tota la població hi participa, com per exemple la construcció d'una casa, com la collita dels camps del blat, dels cereals i tal, com aixecar un paller, i bueno, són accions que necessiten molta participació. I llavors es col·labora amb això, amb una persona, amb una família, després li toca el torn a l'altra família, i al final del dia se celebra una festa, doncs, per celebrar que s'ha pogut fer bé tot això. I la comunitat funcionava d'aquesta manera, funcionava gràcies, doncs, a la col·laboració i al treball comunitari, que es troba molt a faltar aquí, tal com tu dius. Bueno, s'està reactivant gràcies a l'associacionisme, a les caixes de resistència, no sé, a altres accions alternatives, per poder salvar vides, per poder donar resposta a necessitats bàsiques, però antigament i encara en molts indrets del món, doncs forma part de la manera de viure de les persones i d'aquestes societats.
Que no és que no hagi format part de la manera de viure aquí, sinó que ho hem deixat enrere, potser, no?
També, tens raó. I bé, sí, viure en un bloc de pis per mi ha estat un xoc bastant important, per mi i per totes les persones, doncs, que han fet aquest canvi, no? Perquè de cop i volta, doncs, no coneixes qui viu al teu costat, tot i que puc dir que les comunitats d'origen marroquí, doncs, i possiblement també altres comunitats, vam trencar aquesta dinàmica perquè vam tocar portes perquè som així de comunitaris, i ens costa molt viure al costat d'una família que no coneixem i que aquí no hagem, doncs, regalat unes pastes o convidat a prendre un te, i aquí no hem demanat sal quan ens ha faltat, no? Però que sí, que és un mode de vida bastant estrany, bastant fred, i que també ha tingut resultats negatius. Ho hem viscut durant aquesta pandèmia, quan persones soles i persones grans, doncs, s'han trobat, doncs, han enfrontat la mort soles a casa seva, perquè si fos d'una altra manera, crec que molt probablement no hauria estat així.
Parlaves de la lectura que pugui fer, no? Algú aquí d'aquest llibre, que és un llibre en català, que no hagi tingut aquesta vivència de la migració, potser ens falten més relats, no? que expliquin, no?, com és aquesta vivència des d'aquest punt també, d'aquesta estranyesa de trobar-te en modes de vida que no són el que coneixes, no?
Sí, en diferents, no només en les escales, en el tipus d'edificis en els quals pots viure, en els objectes quotidians, però també en rituals com la mort, en coses també del dia a dia com el menjar, com es menja, no? I amb quines eines, amb quins instruments es menja, en les festes, no? Com en els moments o en les tradicions religioses, les pràctiques religioses com el Ramadà, les festes de casament, una mica també per donar a conèixer com són les societats d'origen marroquí, les cultures d'origen marroquí, les festes, els costums. Ara has parlat de la Tawisa, també he parlat dels casaments, del Ramadà, no? Una mica també per donar a conèixer aquestes cultures, per fer-les valdre, no? I perquè es vegi doncs la riquesa que aportem a la societat d'acollida quan arribem, que no arribem amb només necessitats i problemes i reptes que empenyi l'administració pública a enfrontar, diguem-ne, sinó que arribem també amb riqueses culturals, arribem també amb la nostra visió del món i amb la nostra manera de viure que enriqueix aquesta societat.
Parlaves justament, posaves dos exemples que eren els funerals i el com es menja, no?, l'ús dels governs. Hi ha dos contes que aborden aquestes qüestions i són contes que trobo que ens fan patir i ens fan riure, no? Amb aquesta ironia que tu deies, no? I suposo que totes les persones que hem migrat podem recordar anècdotes pròpies de la inadaptació, d'aquesta estranyesa, no? No sé com creus que s'equilibra aquest humor, no?, en l'experiència vital amb el patiment, no?, perquè hi ha aquest dol de la migració també. No sé si trobes que el dol acaba pesant més.
Sí, doncs no sé ben bé, no sé, és com la vida misma, és com la vida mateixa, no? No sé, hi ha aquests dos components, hi ha aquestes dues parts que s'entrecreuen, no? No estan separades, i per la persona doncs que arriba, depenent també de quin estatus té, perquè qui té papers no és com qui no en tingui, qui troba aquí familiars que l'acullen i xarxa que li dona suport no és com qui comença de zero i no té a ningú. I el dolor hi és, i l'enyor de la terra hi és, les dificultats de lidiar amb tot això també hi és, però tens també aquesta arma de la ironia que t'ajuda a suportar-ho i t'ajuda a tirar endavant. I el creure doncs també en que vens d'una cultura que s'ho val, no? Vens d'una cultura que té el mateix valor que una altra i d'uns costums que tenen el mateix valor que una altra. I tu també, com la persona que és autòctona, doncs també t'estranyen maneres de viure d'aquí, t'estranyen rituals d'aquí, t'estranyen doncs visions d'aquí. No sé, però una mica això. No sé com es combina, depèn del relat. No sé, la veritat és que depèn també del tema que tracta el relat, pot dominar el dolor i una altra la ironia. No sé, depèn del tema que es tracta, sí.
I deies com aquest fet de l'enyor de la terra i de saber que vens d'una cultura que val tant com la que et trobes, no? I justament aquest, el darrer poemari que has publicat, Entre cendra i foc, està dedicat en aquesta terra i completament en el moviment popular rifeny, no? I d'entrada et volia preguntar com li explicaries per a algú que potser ens estigui sentint i no hagi sentit mai a parlar del rif, no? D'entrada, què és el RIF i quina és la seva situació política actual, no? Que és de la que parles al llibre.
Sí, el moviment popular del RIF comença a finals del 2016 amb l'assassinat d'un pescador jove que treballava en comprar peix en revenut, diguem-ne, i ell el ven en mercats doncs, del RIF, no? Es desplaça per diferents mercats amb uns amics seus i per vendre aquest peix. I és un peix prohibit de pesca, que és el peix espasa, però clar, ja és un peix que ja s'ha pescat i ja s'ha venut al mercat i ell ha sigut un de les persones que l'ha comprat. O sigui que aquí se li ha de multar, diguem-ne, en tot cas a la persona que l'hagi pescat, no a la persona que l'hagi comprat. però el cas és que bueno, és un jove que ha estat estudiant a la universitat i després d'acabar la carrera no ha trobat feina i s'ha dedicat a això per mantenir la seva família. I llavors bueno, el van perseguir la policia pels carrers de la meva ciutat natal, a Alhucemas, i el van detenir. I llavors van cridar un camió de brossa on normalment quan confisquen una mercaderia doncs la trituren allà. Llavors li van posar allà la mercaderia per triturar-la i ell va saltar doncs, com senyal de protesta per impedir que ho fessin. I malgrat això doncs, es va engegar el botó de la trituradora i ell va quedar doncs, aplastat allà. I bueno, aquest fet que en el seu moment ja de manera directa doncs, va generar molta protesta i indignació per part de la població, però es tracta d'una població sobretot jove que ja estava desesperada i ja estava com preparada a sortir al carrer i a organitzar-se perquè ja venia d'un temps doncs, de molta marginació, de manca d'inserció laboral, manca de perspectives de futur, molta emigració clandestina, molts morts en el Mediterrani i llavors bueno, estaven com preparats per sortir al carrer i per reivindicar millores en diferents nivells i no només una investigació i una justícia en un cas concret. Llavors, tota aquesta protesta puntual es va convertir en un moviment que es va estendre en tota la zona del Rif, no només a la ciutat on van tenir lloc aquests fets, i es van crear comissions, assemblees, un moviment bastant assembleari, popular, amb la participació de tots els sectors de la societat, totes les edats, dones, homes, i amb implicació doncs, en tots els nivells d'aquest moviment, no només en la participació en les manifestacions, sinó també en l'organització, en aportar l'opinió a cadascú des de les seves necessitats i des d'on parla, diguem-ne, i va arribar un moment en què allò doncs, ja tenia cara i ulls d'una revolta ben organitzada, amb una carta de reivindicacions elaborada amb la col·laboració de tothom, inclús amb la gent del Rif de la diàspora, i va doncs, contribuir a la creació d'una consciència política sense precedent per part de tothom. Jo vaig anar de vacances aquell estiu del 2017 i normalment bueno, en les festes de casament i això doncs se solia parlar de molts temes diversos i aquell any es parlava de política. El tema era la política i la necessitat urgent d'un canvi polític. I bueno, des del govern es va llegir com una amenaça bastant gran, no bastant greu, per l'estabilitat entesa per ells del país, però s'entén que per la seva estabilitat com a govern i l'estabilitat dels seus privilegis, no? I tot i que en un inici doncs, van estar esperant a veure si la gent es cansa, una mica emprant una estratègia de difamació dels activistes, del moviment, a veure si es retiren i tot i això, i van veure que no, i llavors van passar a l'acció directa, la de sempre, la que van emprar sempre per respondre a les revoltes del risc, no? Des de fa ja, diguem-ne, segles, no? I es van intervenir doncs, les manifestacions amb càrregues brutals i es van detenir a més d'un miler de jovent activistes i no tant activistes. Tothom que s'atrevia a participar d'una manifestació el detenien al moment o l'endemà. Atacs a cases durant les nits i es va sembrar el terror entre la població, menors, majors, donava igual i després van arribar les condemnes que van ser molt, molt cruels. Es va condemnar activistes del moviment doncs, a 20 anys, 15, 10, els que menys tenien d'anys doncs, eren 5 anys, no? I encara avui en dia hi ha una part que va complir condemna i estan ja amb les seves famílies i d'altres doncs, bueno, que els hi queden molts anys per complir encara. I això va generar molta, per una part, molta frustració per tothom que teníem esperances en un canvi imminent, ni que sigui doncs, en forma de reformes, no? de millora de situacions. i va generar també molt de patiment per part de les famílies que tenien, doncs, amb la persona que van detenir l'únic ingrés, no? L'única persona que mantenia la família ja no el tenen, famílies que els hi van detenir tres membres de tres fills, no? I famílies que se'ls hi va morir, doncs, presos que se'ls hi va morir la mare o el pare. Ahir mateix s'enterrava una de les mares d'un dels presos condemnats a 15 anys i no se'l va deixar ni participar ni dels funerals de la seva mare. I, bueno, va generar molt de patiment i molta frustració. I van ser uns temps en què el RIF estava militaritzat. Hi va haver un setge militar brutal que sorties de casa i et trobaves amb metralles, literalment. És a dir, ens vam viure una època molt dura, molt, molt, molt dura, i també ens vam trobar molt, molt soles, no? com a poble, com a zona, perquè des d'una part de la població del Marroc allò es va llegir com un intent de separatisme i de destabilitzar la seguretat de la qual gaudeix el Marroc pretesament, no? I que ara aquesta gent, doncs, vol fer del Marroc un segon Síria i no sé què, no? I llavors, bueno, tota aquesta visió per part d'una part important de la població del Marroc, doncs, no ens va ajudar gaire, ens va aïllar més encara i ens va abocar, doncs, a que ha estat fàcil, doncs, aquesta repressió, no?
Que deies que aquesta repressió és el que s'ha aplicat sempre, no? No sé si ens pots explicar una mica quins són els greuges històrics, una mica, que expliquen aquesta protesta, no? Aquest moviment, el RIF.
Sí, doncs es tracta d'una zona com altres zones aïllades, no? Del Marroc, que són amazigues. La població, el gruix més important de la població, bueno, tothom és originàriament amazic al Marroc, l'arabització va venir després, però que la població tota és d'origen amazic. Però amb el temps, bueno, amb el temps es va, diguem-ne, canviar la fisonomia del país, de manera que en el centre hi ha bastant població arabitzada i en els marges del país, doncs, es van instal·lar les poblacions amazigues. Molt geloses, doncs, en quant als seus costums, a les seves tradicions, i que durant un temps van mantenir, doncs, un mode de vida bastant distint o bastant diferent, doncs, del Marroc central, per dir-ho d'alguna manera, un mode de funcionament polític també bastant assembleari, en el qual, doncs, els assumptes els gestionava la mateixa població. I l'únic, o el més important, doncs, vincle que hi havia amb el govern central era el pagament de multes, no, ara no em ve la paraula, de...
D'impostos.
Sí, d'impostos, sí. Una mica el vincle més important era aquest, i que després d'un temps, doncs, sobretot just abans del colonialisme espanyol i el colonialisme francès, doncs, hi havia com més intromissió, doncs, en aquesta manera de funcionar. I abans ja del segle XX hi havia com un genocidi, un atac cap a una població de la zona del Rif, que és precisament la tribu d'on soc jo, no? Perquè és una tribu que practicava la pirateria durant un temps, i en el seu moment, doncs, el govern central estava sotmès, doncs, a les directrius de les potències que la pirateria els hi era, doncs, un fons d'ingressos important, i que la pirateria practicava per la tribu aquesta, doncs, era com una competència que no agradava, no? I el no acatar les ordres, doncs, va ser motiu per atacar aquesta població i pràcticament, doncs, cometre'n un genocidi, perquè es matava tothom a tort i dret, es cremava amb els camps, bueno, es va tractar d'un episodi bastant dur, el 1989, i després ja amb la declaració del protectorat francès i espanyol en el Marroc, en diferents zones, i el RIF li va tocar, doncs, el protectorat espanyol, aquest mode de vida, aquest funcionament polític va estar canviat, i hi va haver molta resistència per part de la població, la resistència liderada per Abdel Krim, que no sé si el coneixes, que és el líder de la resistència rifènia contra el colonialisme espanyol, i va ser una resistència, doncs, que va... que va acabar amb victòries importants, i aquestes victòries també doncs es van traduir doncs en un en una organització política que és la República de Rifènia, la República del Rif, que va durar poc temps perquè va estar resposta per acabar-ne doncs amb la guerra química perpetrada per l'exèrcit espanyol, pel govern espanyol, el govern francès, amb la col·laboració d'Alemanya. És a dir, que van ser bastants potències colonials que van bombardejar la població amb gasos químics per acabar amb la resistència. I va ser també un episodi que va deixar seqüeles molt importants tant en el paisatge, en la terra, com en la salut de les persones. I hi ha estudis doncs que demostren que si hi ha una taxa molt important i molt alta de persones afectades pel càncer al Rif, és, entre altres, doncs degut a l'ús de les armes químiques durant la guerra del Rif. Llavors, és una zona que per aquest passat, per aquesta gelosia, per aquest mode de funcionament diferenciat, no?, que tenia des de sempre, per haver declarat una república, doncs es va llegir com una zona enemiga, no? I per castigar-la doncs va patir molta marginació econòmica, molta marginació política. Després de la declaració de la independència no es van tenir gens en compte ni les persones doncs de l'èlite que hi havia, que podien també participar del govern i podien participar doncs en la decisió política en quant al futur que volen per la seva zona. Se'ls va marginar de tal manera era que van també enfrontar-se amb una revolta en 1958-59, una revolta que també es va castigar amb un segon genocidi i amb l'ús també d'armes químiques com és el napalm, i després doncs va ser un seguit de revoltes sufocades durant les quals doncs va morir molta gent. En 1984 estarem parlant de fosses comunes que avui en dia encara existeixen, no? I de molta gent doncs que va haver de fugir, va haver de venir cap aquí per fugir de la repressió i de la persecució. Després també revoltes estudiantils que van patir la mateixa sort. És a dir, és una història doncs d'això, de molta resistència d'una banda, però d'una resistència que va patir molta repressió de l'altra banda i molta marginació com a càstig.
I tot això s'ha invisibilitzat en certa manera, no? També aquí, no? Crec que en la introducció del llibre dius que aquí es llegeix a la població amaziga que té aquesta història de resistència com los moros que envió Franco, no? També.
Sí, sí, sí. A mi em va sobtar molt això, perquè pensava que per tractar-se d'una zona que està bastant a prop, no?, que està a 14 quilòmetres d'aquí, i d'una zona amb les quals doncs hi ha passat comú, sigui de colonialisme, perquè penso que des d'aquí doncs hi ha d'haver reconeixement d'aquest episodi, no?, d'aquesta colonització i del dany que es va causar a la població del Rif, i una reparació d'aquest dany mitjançant doncs allò que necessita el poble, no?, resposta a les necessitats del poble i el respecte doncs i el respecte i el foment doncs dels drets de les poblacions que emigren, no?, de les persones que emigren cap aquí. Doncs al contrari, hi ha com una voluntat doncs de passar pàgina, però no es pot passar pàgina d'un passat que ha tingut seqüeles en el present i que ha generat un determinat present, no? I de invisibilitzar-ho de manera total. De la revolta última del Rif se'n va parlar molt, molt poquet, i em va doldre moltíssim, la veritat, perquè bueno, no és que la causa palestina sigui menys important, al contrari, crec que és una causa molt, molt important, una causa justa a la qual se li ha de donar tot el suport del món, però m'estranya que hi ha tant de suport a la causa palestina i es visibilitza molt, i en comissions de suport i en organitzacions amb col·laboració i participació i implicació de gent autòctona i de gent d'origen palestí i tal. En canvi, doncs, la causa del Rif ens vam haver nosaltres de buscar la vida per visibilitzar, per demanar ajuda, per demanar suport, i a la que ens caiem, doncs ja no se'n parla, ja no se'n parla ningú, exacte. Ja no és tema. I sí, no sé, estranya molt.
En un dels poemes d'aquest llibre, Entre cendra i foc, hi ha justament una ràbia cap al trasto que et porta la notícia de la mort de Mossèn Fikri, no? Aquest jove que deies, mentre tu ets lluny de la teva terra, no? Com diries que es viu aquesta commoció política des de la distància, no? Quin pes té la distància en tot això?
D'una part, no sé, si crec que la població d'origen rifeni i la població d'origen marroquí en general tenim un vincle molt estret amb la nostra terra d'origen. I potser d'aquí hi haurà generacions que no tindran el mateix vincle, no ho sé, però ara per ara, per exemple, nosaltres per l'estiu anem cap allà, no anem enlloc. No fem vacances com les fa tothom, ni anem a Turquia, ni anem a Grècia, ni anem al nostre poble i compartim allò que tenim amb el nostre poble i ens nodrim de nou de les nostres arrels, no? I ens renovem el vincle amb la nostra terra i tornem. És això, les vacances per nosaltres. Llavors, això demostra que hi tenim, doncs, això, molt vincle i que tot el que hi passa doncs ens interessa en primer lloc. D'una banda això, de l'altra banda, doncs som una generació que pensa que no ha... Bueno, que de fet és així per la major part de la població migrada en general, no? Que no hem emigrat per lliure elecció, diguem-ne, sinó que hem emigrat en la recerca d'un futur millor, perquè som d'uns països que han estat explotats, expoliats, no? I com deia un humorista, la immigració és el boomerang de la colonització, no? Llavors, aquesta generació, doncs, del RIF que hem emigrat últimament aquí i una altra que està a altres països de la diàspora, doncs considerem que hem estat forçades a emigrar. Per tant, i una generació que també, doncs, ha liderat lluites durant un moment de la història del RIF, lluites que han estat també sufocades, però que ha estat una generació militant, diguem-ne, que tenia un projecte polític, tenia aspiracions de canvi, que han fracassat, però que aquesta revolta per nosaltres representava, doncs, l'esperança que ha nascut de nou. I, per altra banda, doncs, bueno, són la nostra gent la que pateix, i crec que les xarxes socials aquí han tingut un paper rellevant perquè, si fos en un altre moment, potser ens hauria arribat la història d'una altra manera, no tan immediata, no tan fresca, i potser hauríem actuat amb el mateix dolor, amb la mateixa emoció, però potser no tan de manera tan immediata, no? Però, clar, ho hem vist tot, de manera directa. Hem vist els atacs, les intervencions, les detencions, fins i tot els funerals, no sé, ho hem vist tot. I clar, a partir del 2016 se'ns ha canviat la vida moltíssim a la població rifènia que viu a la diàspora. Hem estat vivint el ritme del que passava allà. Amb la mà al cor, patint moltíssim pel que pugui passar en un moment o l'altre, perquè sabem que hi ha intenció d'intervenir, perquè el govern ho ha dit, ho ha declarat, que si surten hi haurà intervenció, i pràcticament no dormíem, no menjàvem, plantades davant la tele o davant el mòbil per anar seguint les notícies, no? I això, i perquè creiem en aquest moviment, perquè creiem que si nosaltres hem emigrat és per tals motius, si no volem que la gent jove ho faci, no volem que el RIF es buidi de la seva gent i que tothom acabi emigrant, com està sent ara, no? Llavors hem vist que hem de donar molt de suport a aquesta revolta perquè arribi a bon port, diguem-ne, i perquè la gent d'allà visqui amb dignitat.
No sé si hi ha un pes com de frustració de ser lluny o realment deies, no, que també heu pogut participar en aquest moviment des de la diàspora, no?
Sí, hem pogut participar, però no és el mateix. No és el mateix participar donant-hi suport que formar-ne part de manera directa allà. I sí, per mi ha suposat molt, molt realment això. Diríem que m'ha afectat molt, tal com ha afectat a moltes altres persones, no? No prendre part de manera directa i viure i veure, no? Riuades de gent travessant els carrers, recorrent els carrers de la meva ciutat natal i veure com la gent respon i veure com es tracta de mares i pares que en el meu cas, per exemple, abans ens inculcaven la por i ens deien que no havíem d'enfrontar-nos al govern perquè era molt perillós i perquè ens arriscaven a perdre la vida i no sé què, no? A unes mares i pares, doncs, que prenen part d'aquesta revolta, no? I viure-ho de manera directa, doncs, és quelcom, doncs, que a mi m'ha afectat. No viure-ho, diguem-ne, no? De manera directa, és quelcom que a mi, doncs, m'ha afectat, no? Bastant. I el no viure també tot el patiment, no? El no compartir-ho. Tot i que durant l'estiu del 2017 ho vaig viure, vaig agafar 2 mesos de vacances i per viure-ho a fons, no? I sí, realment sí, vaig participar d'una manifestació molt grossa que s'enfrontava també al perill de ser intervinguda i efectivament va ser intervinguda i va morir gent i d'altres accions i bueno, i estar amb les famílies, estar entre la població, estar entre la gent, no? Però que, bueno, l'indruix més important, doncs, va transcórrer quan nosaltres estem aquí, ho hem vist des de la distància.
Que, no sé, clar, tu portes aquí molts anys i ara sentint-te penso si això no és com un perllongament del dol migratori, no? Com que potser va aflorant en diferents moments, no acaba de marxar mai.
Ah, sí, no, el dol migratori no marxa mai, ho tinc assumit. No, bueno, no sé si hi ha casos aquí els hi ha marxat, però jo crec que és que de fet d'això ve el títol del llibre del llibre de contes, l'Etern Retorn. Crec que és això, no? Una mica referint-me a la naturalesa circular de la immigració, no? Que no és un fet que comença i acaba, sinó que és un fet que no acaba mai, no? Que està allà, que hi ha moments en què et sents molt, 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 molt d'aquí fins al punt d'oblidar-te que ets d'allà, no? I vius la teva vida de manera, entre comillas, normal, però que, per, no sé, per alguna cosa que pugui passar i per veure alguna cosa que et fa recordar el teu país d'origen o algun episodi com aquest, aflora, com dius, l'enyor de la terra i a vegades doncs et preguntes què fas aquí, no? Què fas aquí? Què és això de deixar el seu país i anar a viure en un altre món? Jo per mi és que és una cosa que no assumiré mai. I tinc assumit que no ho assumiré mai i he d'aprendre a conviure i de fet estic aprenent a conviure i l'escriptura en si doncs també és una, és això, no? És una arma, no? Que una eina, no? Per aprendre a conviure amb tot això, no? Però sí, no, jo no crec que el dol migratori sigui una cosa que s'acabi. No crec que en els moments aquells de la negació, la resistència, no sé què, la familiarització, etcètera, no? Estar allà, hi ha alguns moments que aflorarà poc i alguns moments que aflorarà molt, però sempre està allà. I nosaltres, per aquests motius que estava dient abans, som una població, una comunitat que està condemnada a viure entre dos països de manera contínua, no? I els personatges de l'Etern Retorn no són d'alguna manera. Estan aquí, però viuen contínuament entre l'aquí i l'allà, en termes de costums, en termes de maneres de veure i de viure, i en termes doncs, de dificultats que et trobes i que et fan recordar que tu venies d'una situació potser menys pobra, però més estable i amb punts de referència teus habituals, normals, i no et sents tan perduda en la vida, etcètera, no? Però estàs contínuament entre l'aquí i l'allà.
Hi ha contes en el llibre que des de l'estar aquí, des de l'haver-se mogut, no? Fan remoure coses del passat d'allà, no? Penso en converses amb familiars que hi apareixen i així, no? Que potser aquest dislocament també mou coses, no? En les famílies, en l'origen.
Sí, efectivament, sí. I sí, en moments com, per exemple, la mort de persones allà, que unes morts en les que tu no assisteixes i que et trobes bueno, et trobes quan tornes i que t'arriben, no? Que t'arriben com una informació freda, però per tu també és un fet bastant, bastant important, no? Que et sacseja, no? I no sé, que el retorn a la terra d'origen també és un retorn a la infància, no? Com està plasmat en l'últim conte, que de fet té el mateix títol que el llibre, que és L'Etern Retorn. Jo com encara innocent, no? Que no s'ha trasbalsat, no? Que font de felicitat absoluta d'alguna manera, i que necessites recordar aquí, no? Per nodrir-te, per agafar-te alguna cosa, no? Per no sentir-te tan perduda.
Mm-hmm. Esma, portem més o menys uns 40 minuts parlant i com per anar acabant, tu m'explicaves que ja escrivies feia molts anys, però el teu primer llibre el publiques en català, aquest darrer és un poemari bilingüe. Tu ets activista, defensora de la teva llengua i alhora no comences a publicar en català. Com diries que és per tu aquesta relació amb la llengua? No?
Bona pregunta. Bé, sí, jo vaig començar escrivint en àrab i després també durant un temps en francès, és a dir, jo vaig començar escrivint amb les llengües que m'han estat imposades, no?, per part d'un sistema, doncs, que no ha reconegut la meva llengua ni la meva cultura d'origen fins molt, molt, molt tard. Jo no vaig tenir la sort d'estudiar amazic, la vaig estudiar de gran de manera autodidacta i gràcies a l'activisme associatiu, de fet. I quan vaig començar, doncs quan vaig aprendre la gramàtica, l'alfabet i tot això de l'amazic, de seguida vaig començar a escriure en amazic, no? I vaig començar escrivint poesia, de fet, i després una mica prosa. I aquí a Catalunya, clar, va haver de passar un temps perquè no coneixia l'idioma i no és suficient conèixer la llengua per escriure, perquè bueno, els usos lingüístics són diferents d'una llengua a l'altra i es fa com difícil, no?, traslladar el pensament d'una llengua a l'altra. Però, com he dit moltes vegades, va arribar un moment en què m'he vist tan bé que pensava en català. Jo no sé com és això i com passa, però bueno, a tu també et deu passar, no?
Sí, sí, que passa, passa.
Passa, no? De tant doncs, utilitzar el català com gairebé l'única llengua de comunicació, escrivint-la, doncs, comunicant amb la gent doncs, amb aquesta llengua i tal, doncs, o llegint també molt en català, ja vas veient com que el pensament també és un exercici doncs, que fas amb català moltes vegades, i que a l'hora d'escriure doncs, no fas la traducció literal, sinó que, bueno, sinó que escrius perquè penses, no?, en català. Evidentment hi ha interferència de l'amazic perquè és la meva llengua materna i encara molts pensaments, doncs, bueno, encara penso molt en amazic, no? I això doncs, es tradueix en forma d'expressions que no són habituals aquí i en forma d'usos lingüístics que també no són habituals aquí. I en el llibre, en el poemari Entre cendra i foc, no?, com he dit moltes vegades, i també en l'altre llibre, no?, que és un fet que és express, no?, que ha estat fet expressament, no?, deixar algunes expressions en amazic, com per exemple expressar l'amor matern, no?, que es tradueix mitjançant la paraula fetge, mitjançant el fetge, no?, i no pas mitjançant el cor, no? I així altres expressions. I penso també que jo sóc jo, no? Jo no sóc catalana de tota la vida, jo sóc amazica, tinc una llengua materna, el català és la meva segona llengua, després d'haver vingut aquí, però sóc el que sóc, que tinc aquestes dues llengües de referència i s'ha de plasmar, això ha de sortir sí o sí en la meva escriptura. No? Tant les meves idees com els meus suports lingüístics, no? Perquè penso que la llengua no és només un mitjà de comunicació, sinó que és tot un mode de vida i també, pues, com es diu això, o sigui, porta en si, no?, tota la nostra visió del món. com diu un filòsof alemany que és Heidegger, és el refugi de l'existència, la llengua és el refugi de l'existència. I això s'ha de traduir en allò que fem, en la nostra manera de ser i en allò que escrivim. I des d'aquí s'ha de veure així i s'ha d'acceptar així, vull dir, s'ha d'acceptar que nosaltres fem aquest tipus d'escriptura, utilitzem aquestes expressions i que vagin de mica en mica formant part del panorama cultural literari d'aquesta societat.
Potser el futur del català està en aquestes interferències, justament, no?
Exacte, sí, sí, sí. I s'ha d'acceptar com a tal i com a riquesa. No s'ha de veure com a amenaça.
Esma, doncs, moltes gràcies. Un plaer xerrar amb tu. Moltes gràcies pel
gràcies
teu temps.
Gràcies a tu, Joao, per donar-me aquesta oportunitat.
No, un plaer i amb ganes de seguir-te llegint.
Gràcies, una abraçada.
Fins aviat.
Adéu.